Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca d'Alexandria. Com sabeu, un programa dedicat a la novel·la històrica i on també, d'una manera amena, parlarem de la història local i universal. Us informarem de novetats i de curiositats i xerrarem amb escriptors, arqueòlegs, historiadors, de les seves obres i dels seus descobriments. I com que la nostra intenció és fer un vast recorregut per la història, en el programa d'avui viatjarem de nou al Renaixement italià. I ho farem a la novel·la escrita per la Maggie O'Farrell. Segur que a tots us sona, la Maggie és encantadora. I serà amb Retrat de matrimoni. Us parlarem també de la novel·la i us presentarem la darrera novetat literària pels entusiastes de la història, com sempre ens fa el Quim. I finalment entrevistarem la Carme Narváez, professora d'Història del Renaixement de la Història de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, que ens explicarà com era aquesta època i el seu art. Però, escolta'm, Quim, la Maggie O'Farrell jo la conec doncs, per Hamet i alguns llibres doncs, molt intimistes. Uh-huh. En aquest cas, sabem que és una escritora britànica brillant. Per què el Retrat de matrimoni? Què t'ha fet? Clar, ja ho sabem, que estem en el Renaixement.
Clar.
Però em va sorprendre d'entrada que relacionéssim el Retrat de matrimoni uh-huh. amb la novel·la històrica. Aleshores, uh-huh. si et sembla bé... com que aquesta novel·la va al voltant de les famílies, els intríngulos que eren en aquell moment, de tot el tema dels Medici, uh-huh. anem passant pel túnel del temps uh-huh. i arribem al Renaixement, al segle XVI. Qui era aquesta Lucrècia? Aviam, som-hi.
Bon dia, Lídia.
Bon dia, Quim.
Hola. Tu has dit, la Maggie O'Farrell és una gran escriptora. De fet, Retrat de matrimoni, clar, té aquest punt històric. Amb l'anterior que havies cret
abans...
El de Hamlet, exacte. Uh-huh, sí. Doncs amb aquell llibre el que feia era s'introduir la vida familiar de Shakespeare.
Sí, interessantíssim.
És molt interessant, molt recomanable qui no l'hagi llegit. I en aquest torna a fer el mateix, i és que a la Maggie O'Farrell li agrada molt. Uns temes són que són recurrents a les seves novel·les és que tracta el tema familiars, el tema de la pèrdua.
De la pèrdua, sí.
I sobretot, tu has dit també, el passat. Li agrada molt entrar en el passat i ho fa, doncs, amb aquesta novel·la en el passat del Renaixement italià.
I ho fa d'una manera que et toca els sentiments. Perquè sí. A mi a Hamet també... I he parlat amb alguna persona uh-huh. Que ha tingut d'aturar-se en algun moment de Hamet per la... Per això, per generar sentiments de, bueno, de pèrdua, de... Vaja, que toca molt les emocions, penso jo,
sí,
no?
Sí, sí.
Però, perdona, continua.
No, no, i molt menys. Mira, tu, com comentaves, aquesta novel·la ens transporta al segle XVI italià i, més concretament, a la ciutat de Florència.
Exacte.
Estem en època de Cosme I de Medici i la protagonista serà la seva tercera filla, que és la petita... una de les petites, i bé, és una noia doncs, molt inquieta, molt intel·ligent i que li agrada molt l'art, d'acord? Molt el dibuix. De fet, ella fa pràctiques de dibuix.
Sí, crec que demana permís, fins
demana
i tot.
Demana permís, exacte.
Aquestes coses són molt...
I tant.
Demana permís per poder dibuixar.
I és molt, molt curiosa. Li agrada aprendre moltes coses. El que passa que, diguem-ne, que aquest paper inquiet no acaba d'encaixar amb el seu paper de petita duquesa. Que
clar.
Es convertirà més tard
en
duquesa i que... Però bé, diguem-ne que aquest esperit inquiet de voler aprendre i també d'artista l'acompanyarà al llarg doncs, de la seva curta vida.
Perquè, escolta'm una cosa, de tota uh-huh. manera, el seu pare, no?, i la seva mare i el seu pare ja volien donar-los aquest tipus d'instrucció.
Sí.
Perquè és sorprenent, suposo, per l'època o no?
Doncs sí, és veritat. De fet, si ho comparem amb altres ducats,
sí.
El ducat de Florència, en aquest cas de Medici, doncs donaven molt importància a l'educació dels seus fills, uh-huh. fossin nens o nenes.
O nena. Ah, exacte.
Sí que és cert que els nens els introduïen més en l'aprenentatge de la política, de les arts militars, però les nenes també les introduïen en el món de la història, de la literatura... i també de l'art, sí, i també de les llengües antigues, sobretot el món clàssic. Penseu que estem en l'època en què recuperen tots aquests valors, no?, de l'antiga Roma i de l'antiga Grècia, I d'aquí ve doncs, aquest moment esplendorós que representa el Renaixement. No?
I ella com és que... És a dir, si entrem una mica també, perquè clar, aquesta noia era joveníssima
sí.
quan la van casar.
Sí, sí, sí.
Entrem una mica a veure si era realment aquest el seu futur o va ser per alguna seqüència, algun moment donat que es va trencar i que ella va tindre que assumir d'una manera, doncs, involuntària.
Sí. Era comú, en aquesta època, que els casessin joves, perquè, a més, formaven part de contractes polítics, d'aliances polítiques. Però, com tu molt bé dius, en la novel·la, la Lucrècia es casarà amb 15 anys. La Lucrècia històrica es va casar amb 13. Però
mare
això, al final, en el llibre, en la novel·la, hi ha una nota de l'autor, de l'autora que ho explica, per fer, diguem-ne, més àgil i per encaixar tot el llibre,
a més
la narració de la novel·la, doncs ho va fer així. Però en realitat, doncs la novel·la es casa amb 15 anys. I arran de que el matrimoni de la seva germana, que ja estava doncs a punt de fer-se realitat,
sí.
doncs per raons de que la seva germana va malaltir i es va morir, doncs li va tocar amb ella ocupar el lloc de la seva germana, Maria.
Mare de Déu, tu.
Llavors, doncs, esclar, es mor la seva germana i la plàcida existència d'aquesta Lucrècia, doncs, canvia totalment, es veu sacsejada, no? I només amb 15 anys, doncs, es veu arrossegada per força a convertir-se amb la futura muller del que ha de ser el duc de Ferrara, l'Alfonso.
Que, de fet, quan estàs llegint el llibre, et dona la sensació que encara... A veure, de la manera en què viatgen, també ho explica molt bé, però sembla ser que hi ha un moment en què realment ella es acaba adaptant una miqueta, no? Se sent a gust, doncs, perquè li respecten el tema doncs, del dibuix i tot plegat.
I
com sempre diem, doncs, és una novel·la molt potent, molt embocadora,
sí.
i que, esclar... En aquest cas, encara que estigui novel·lada, és una història, lògicament, i que separa amb una línia molt fina el que és la vida de la mort, no? Els temes centrals que ella, la Magí, sempre explora.
Exacte.
Però el Renaixement, com moltes de les diferents èpoques de la història mundial, també ens amaga un racó molt fosc.
És veritat.
Sí, a veure com anem per aquí.
Quan tu deies que se sent bé en el seu...
Sí, almenys els
primers
que hi ha un
moments,
moment,
oi?
Que dius,
sí.
Mira, doncs...
Però el seu marit sempre serà un misteri per ella, perquè, bueno... Es veu que té una doble personalitat, el seu marit.
Sí, no podem fer spoilers.
No,
és veritat.
Exacte. Com tu, bé, doncs com tu molt bé deies, té un cantó fosc aquest període doncs, del Renaixement i és sobretot, és que és un període de moltes disputes polítiques, sagnants disputes polítiques i brutals enfrontaments bèl·lics. A més, en Itàlia en aquell moment està repartit en ducats, però és un moment en el qual doncs, trobem a Europa els grans imperis que es disputaran aquests territoris italians.
Clar, és que Itàlia, com a Itàlia, tampoc fa tants anys.
No. De fet, per exemple, en la novel·la, l'Alfonso... En la vida real, l'Alfonso es casa amb la Lucrècia i se'n va cap a les guerres a França, a lluitar a favor d'Enric II. I, en canvi, amb la novel·la no es casa, sinó que se'n va primer a la guerra
sí.
i espera llavors tornar per casar-se amb ella. No?
Sí.
Però això, amb aquest petit fragment, doncs, ja ens demostra la inestabilitat política que viu Europa en aquells moments.
També
no?
hi havia una part que també fa èmfasi religiosa
sí,
amb el protestantisme.
Correcte,
exacte.
Estem als inicis de les lluites religioses entre catòlics i protestants, sí, les guerres de religió, que
sempre
també, evidentment, afectaran...
Sempre trobem aquest punt, entremig de
I
la
tant.
Història, és bàsic.
Sí, sí, els grans, diguem-ne... episodis històrics sempre venen donat per una lluita entre estat i religió. Sí. Sí,
fem
sí.
un silenci perquè és com de reflexió. perquè, clar, saps? escolta'm una cosa. A mi m'agradaria també que ens expliquis, perquè, bueno, quan vam estar-ho parlant, hi ha molt poca bibliografia sobre la Lucrècia.
Sí.
Eh?
Sí.
I sí que és veritat que si el llibre té el nom de Retrat de matrimoni, és perquè realment només ens queda una... només tenim, crec, una pintura.
Sí, exacte.
I que aleshores, aquesta pintura, de totes maneres, va haver un poeta, el Robert Browning.
Sí, exacte.
Explica'm, sisplau, ell es va inspirar en aquest retrat per fer el poema o com va anar?
No, mira, sí, aquest poeta, el Robert Browning, que era un poeta anglès, que va néixer el 1812 i va morir el 1889, va escriure un poema dedicat a Lucrècia, que es deia La meva última duquesa. Diguem-ne que el tema central d'aquest poema és un retrat de matrimoni entre la Lucrècia i l'Alfonso. Però, que se sàpiga, no s'ha trobat mai aquest quadre, i llavors segurament o va ser una invenció d'aquest poeta, o bé, potser sí que va existir, no s'ha trobat. Però vaja, almenys que pels historiadors d'art, si vols ho podem preguntar amb la Carme,
sí,
que més
sí.
tard l'entrevistarem,
sí.
Però que se sàpiga, no va existir realment aquest quadre. I llavors la Maggie O'Farrell va llegir aquest poema i es va inspirar per poder escriure, arran d'aquest poema de La meva última duquesa, es va inspirar per escriure aquesta novel·la. L'únic que es coneix de la Lucrècia com a retrat és un petit retrat que està en un museu italià,
les galeries de... No, espera't.
Sí, estava a la galeria... Es troba a la galeria Palatina.
Palatina, sí.
Sí, exacte.
Sí.
I és un petit retrat del tamany d'un llibre. I és un retrat que van carregar els seus pares abans que marxés cap a la cort de Ferrara, una vegada ja estava casada. Perquè surt de dol, vestida de negre, perquè feia poc que s'havia acabat de morir el seu sogre, per tant, el seu marit ja era duc i ella ja era duquesa.
Això surt. Que comentes, que no ho hem dit, però també hi ha una part molt interessant que també ens surt a la portada del llibre, que és aquest tigre.
Sí,
és que ara... Clar, anem parlant de vegades, doncs ara m'he deixat aquell tros, que també és molt interessant,
sí.
que a més, sortia l'altre dia una notícia sobre el zoològic de Barcelona,
sí.
Que sembla ser que el volen doncs, arreglar i no fer-ho tant com un lloc per ensenyar animalons i ja està, sinó que...
Clar.
I en aquí, el pare de la Lucrècia té com una col·lecció vivent d'animals.
Sí, a la novel·la...
Però això és veritat.
Sí, sí, totalment. Hi ha testimonis, i a més hi ha registres, de que tenia un zoo privat. Tenia tota una col·lecció d'animals exòtics, i és que la família de Cosme... De fet, Lucrècia va néixer al Palau Vecchio, que es trobava a l'altre cantó del riu de Florència, i es diu que Eleonor, la seva esposa, va fer canviar de palau perquè feia molta pudor.
Home, imagina't.
I es van traslladar al Palau Pitti, que és el palau on llavors doncs, va créixer la Lucrècia. Però sí, sembla ser doncs, que tenia una col·lecció d'animals
vius,
exòtics.
I que se'ls feia portar. Sí, bueno, sí. Ara, esclar, jo ho veig molt, molt gros, no? Això de fer portar un tigre de segons quin lloc del món cap allà. I... De tota manera, màgic hi fa un retrat espectacular, perquè això és el principi del llibre, es pot explicar quan no? Que la nena vol, sí o sí, anar a veure aquest tigre, perquè s'imagina realment. Ella percep com la remor de que vagi algun soroll, que és un soroll inquietant, és a dir, d'algú que... O de, d'un animal que no vol estar tancat entre reixes, no?
Clar.
I aquest tros és tan bonic, explica'l, sisplau. Quan ella baixa a baix...
Clar.
Demana que se'ls encegui... Amb tots els germans, eh? A veure, no és que ella sola. Ella intenta baixar sola, però no pot.
El que sí que farà és que la tocarà. La tocarà i sembla ser, doncs, que l'animal no reacciona violentament, sinó que es deixa tocar. Però, clar, llavors l'esverament dels seus germans i doncs fa que l'animal es mogui, llavors ella de seguida se'n retira, no? I se l'emporten.
I l'animal s'amaga a la foscor.
S'amaga a la foscor.
És que això ja és una fotografia del llibre.
Sí.
Mira, encara se'm posa la pell de gallina, tu.
Sí.
Tan ben descrit.
Molt, molt. Tu ho has dit. No és aquest animal... ferit interiorment,
exacte,
no només exteriorment, però sinó ferit, clar, està fora del seu entorn, li falta, té aquesta falta de llibertat, i amb la nena sembla que hi troba el consol amb aquesta carícia, no? Perquè a més és un animal que l'han portat a un viatge molt llarg,
molt llarg,
molt patiment. Llavors, és clar.
De fet, és el que dius, és a dir, conforme vas avançant amb el llibre, no oblidem, els que el llegiu ara, no oblidem el títol de Retrat de matrimoni i de la portada, perquè és molt interessant, perquè realment
clar,
és com si entre ells, entre el tigre i la Lucrecia, hi hagués un fil de,
sí,
que s'entenen entre ells, que ell encara no sap què li passarà.
Exacte, és, tens tota la raó. Exacte.
I això és... vas llegint i dius, mira, però després, conforme vas avançant, dius, ostres, és que realment és així. Quina
sí,
cosa
sí,
més bonica, no?
És com una vida paral·lela, no? Totes dues es trobaran encadenades, d'alguna manera es trobaran allò...
Sí, amb situacions molt semblants.
Molt semblants.
I de fet... clar, ens posem a llegir el llibre i tu dius, mira, vaig a mirar, aviam, Lucrecia de Medici, doncs quina vida va tenir, com el que tu
sí,
dius del quadre. Per tant, el llibre ja et vas imaginant què passarà, com
clar,
passarà, no? Més o menys.
Sí.
Però és igual, és la capacitat que té Magí de poder retratar, de que t'entra dintre del sentit... Uf, és espectacular, eh?
Està molt bé aquest llibre, la veritat és que és un plaer llegir-lo, i la veritat és que també no l'hem esmentat, però és que està molt ben traduït.
Sí, m'agrada que parlis sí, de la traducció.
Sí, perquè la traducció és d'un sabadellenc, el Marc Rubió, i la veritat és que és excel·lent,
bueno,
la traducció que
a mi em va agradar
fa
molt com, sí, com parlava de... Clar, perquè... També parlàvem que els traductors, que de vegades se'n parla poc d'ells,
sí,
és un aspecte bàsic, no? Perquè depenent de com estiguin fins i tot anímicament en el moment en què estan traduint el llibre,
clar,
o de vegades sí, han tingut molt contacte amb l'escriptor o escriptora o no. Per tant, de vegades la gent no ens n'adonem de la importància que té el traductor.
I tant.
I en aquest cas ja et dic, bueno, tens tota la raó del món. El Marc Rubió és un encant d'home, m'agrada molt com parla, a més a més.
Sí.
I per tant, una cosa tan senzilla com la portada, el dibuix i el traductor... la gent ha de pensar el que aquí a dintre val molt la pena.
Sí.
De totes maneres, sabem que va morir, no, Lucrecia? Va morir molt jove, aquesta noia.
Va morir molt jove.
Això ho podem dir tranquil·lament.
Sí, tranquil·lament.
Perquè...
Hi ha una versió oficial i una versió no oficial. Hi ha la versió oficial, que és la que es donava totes en aquella època, és que les morts d'aquestes dones que es casaven ben joves morien d'unes febres. És el que li va passar
sí,
a la pobra Lucrecia. Però la seva germana, la Isabel, també va morir, i en aquest ja no hi va haver una... La versió oficial és que va morir estrangulada pel seu marit.
Allò que dèiem, no? Casar-se era un esport de risc. Està
sí,
bé, està
sí,
bé.
Sí, bueno, sí. Bueno, i a més amb el consentiment de la seva pròpia família.
Vale.
Eren la... Sona malament dir-ho, però no deixaven de ser un objecte d'intercanvi les dones en aquell moment per aliances polítiques.
És el que deies
abans. En el moment en què ja no interessaven... doncs se les treien de sobre.
En aquest cas, per això, és perquè ell volia
descendència. Sí, però és que no és problema de les dones, perquè l'Alfonso, la vida real, va tenir tres dones i cap d'elles li va donar descendència. Per tant, el problema el tenia d'ell.
Però, en canvi, les altres sí, van desaparèixer del mapa.
Van desaparèixer totes, sí.
Mare meva.
La següent, la... que a més era una princesa...
La Bàrbara, aquesta que...
La Bàrbara d'Habsburg, per tant,
també
austríaca.
També de tuberculosi.
Sí, de tuberculosi, també.
Clar, està bé, perquè la tuberculosi en aquell moment també corria, però
sí,
clar...
És molt sospitós, oi?
Molt sospitós.
Bé,
molt,
al final va perdre el seu ducat i va anar a parar als Estats Pontificis.
També és interessant el que parlàvem de com l'autora fantasia amb la idea de l'uxorcidi.
Ah, sí, sí, sí. És el que comentàvem ara, no? La mort per part dels...
Jo no sabia aquesta paraula, l'he
tingut
a buscar. Per això
sí,
m'agrada
no.
que la comentis,
sí,
perquè encara que parlem de les morts, és un terme que desconeixia.
No, era un terme, sembla ser que era freqüent a l'època, no? La mort d'una dona a mans del seu espòs, que malauradament avui dia encara segueix estant vigent, per desgràcia, però el que és més dur és que era amb consentiment honoris causa de la família. Vull dir que... I bé, és també aquesta part més desconeguda i més trista de la història.
Sí, fa molta llàstima, això és veritat, eh? I tornem a estar amb el mateix. Tornem a estar amb com ella, la Major Farrell, ens narra tota la intimitat dels Medici.
Sí.
És tota aquesta part, jo la trobo també molt interessant. És que, clar, tant uns com altres, eh? Perquè és tan diferent la part dels Ferrara com dels Medici, tal com ella va escrivint i va...
Clar.
Que dius, ho veus molt bé com anava l'assumpte, no? És
I molt... tant. No, trasllada a l'època, realment. I com tu has anat dient també, a la intimitat familiar d'aquestes dues corts que tenen estils diferents... d'educar els fills, d'estimació, perquè veus doncs que els Ferrara és una família totalment amb enfrontaments entre germanes.
Parlo que deien de la religió,
I en canvi amb l'altra família, els dels Medici, doncs sembla ser una família més unida, més educada.
Clar, sense entrar en detalls, però sí que en aquest moment en què ell, el duc de Ferrara, parla de la mare i les germanes, ja et comences a donar d'allò que tu parlaves al principi, d'aquesta no doble personalitat, però quin canvi de caràcter més sobtat, no?
Clar,
quina rigidesa, quina...
I tant. I a més, el problema afegit és que, esclar, la dona, la duquesa de Ferrara, abans de que es mori el duc i l'Alfonso passi a ser el nou duc, clar, ella era francesa protestant. És clar, això encara afegeix més llenya al foc perquè doncs queda com relegada, no?
No, al fill no li interessa que...
No, i clar, genera encara més tensió dintre de la família.
Sí. Bé, doncs, aviam, Retrat del matrimoni de la Maggie O'Farrell, traduït per el Marc Rubió, Rodon. I penseu una cosa, que és un llibre que és que us el menjareu, perquè ella, a més, la nota de l'autor és molt interessant pel que tu deies, dels aclariments de la història.
I tant.
Són 405 pàgines i la gent pot ser que digui, oh, Déu-n'hi-do, però és que te'l llegeixes molt bé, la veritat sigui dita. Però bueno, hem parlat de la Maggie O'Farrell, ara parlarem amb la Carme Narváez, però... Quim, quin llibre ens portes? Anem a veure.
Sí, avui us parlaré del nou llibre del Ken Follett.
Ah, sí, home,
sí,
que ja el tinc sobre la tauleta de nit.
Sí? Ah, molt bé,
sí,
molt bé.
De moment encara està allà.
Encara, bueno... No, doncs, esclar, ens endinsem un dels grans misteris de la història, que és la construcció del monument d'Stonehenge.
Sí.
Per tant, ens traslladem a la prehistòria anglesa, i bé, en la qual doncs coneixerem amb aquesta novel·la, amb en Seth, és un miner de gran talent, que es dedica a l'extracció de sílex i que recorre la Gran Plana doncs, per presenciar el ritual que dona lloc a l'inici del nou any. No? Llavors també apareixerà la seva estimada nen i la germana de la seva estimada, que es diu Joia, que és una sacerdotessa idealista i amb una gran capacitat de lideratge. Bé, la construcció anirà, diguem-ne, el fil argumental anirà avançant a mesura doncs, que també va avançant la construcció d'aquest monument doncs, que va suposar la definició de tota una civilització.
Et tinc moltes ganes d'anar-hi. Cada any dic el mateix, però és que hi haig d'anar, perquè és que és una meravella.
Sí.
Molt bé, doncs, tot seguit, entrevistarem a la Carme, a veure què ens explica i què ens desvella, coses que encara no sabem. Avui tenim l'invitada Carme Narváez, doctora en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora agregada del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i també des de l'any 2008 forma part del Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida. Està a la càtedra d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei.
Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, ens podries resumir... Això és una pregunta... Pobre, és difícil,
és molt difícil.
Ens podries resumir breument què va ser el Renaixement i què va suposar?
Ho intentaré resumir un període artístic i històric, perquè no oblidem que no només comporta l'art, sinó que comporta tota una sèrie de fenòmens històrics i culturals. No és gaire fàcil, però ho intentaré. El Renaixement, en realitat, és fill d'un moviment cultural anterior que va ser l'humanisme, amb el qual de vegades acostuma a ser confós. En realitat, el Renaixement és fill de l'humanisme. L'humanisme va ser un impuls que es va donar en el camp de les lletres, una sèrie de literats que volien recuperar la puresa del llatí clàssic de l'època de Ciceró, i aquest primer impuls que es va produir en el terreny de les lletres va anar animant altres camps, com el de recuperar també la història antiga, recuperar la literatura, i d'aquí ja es va passar també a l'interès per l'art. És a dir, que podríem dir que en termes generals el Renaixement s'inicia a partir d'una sèrie d'artistes que imiten aquestes formes del món antic, especialment en el camp de l'arquitectura i de l'escultura, que també això anima a una clientela que es veu generalment, animada a recuperar també aquesta cultura, i a que els artistes als quals paguen per fer aquestes obres també recuperin aquests models, i això a la llarga comportarà un moviment que ja deixarà enrere aquesta imitació tan literal del món antic i que sobretot es definirà en el camp de les arts figuratives i també encara en el camp de l'arquitectura per unes formes originals, en el camp de les arts figuratives basat en la imitació de la realitat, especialment amb grans fenòmens que coneix tot el gran públic, com seran Leonardo, Miquel Àngel, Rafael, Tiziano, és a dir, per dir només els grans noms.
Molt bé. Molt ben resumit, la veritat.
I tant.
Carme, bon dia. Mira, avui hem parlat amb el programa d'una novel·la de la Maggie O'Farrell, que és el de Retrat de matrimoni. Ens podries explicar si el retrat va ser una eina política durant el Renaixement?
Sí, ho va ser, i també per imitació del món antic, perquè el retrat ja havia estat una eina política en època, sobretot, de l'Imperi Romà. I el Renaixement, en aquest sentit, no fa res més que imitar aquest poder que havia tingut el retrat. Sobretot el retrat dels emperadors, retrats que no només apareixien en els grans exemples que nosaltres podem pensar d'escultures equestres o d'emplaçaments públics, els mateixos retrats que vèiem en les monedes romanes i eren una exaltació del poder que aconseguien aquests emperadors. Aquest sentit, aquesta utilització de la vessant del retrat com a projecció del poder polític, per descomptat que també serà utilitzada en el Renaixement, especialment a partir de, no tant ja de les monedes, això queda en un sentit més marginal, però sí en un terreny de l'escultura ubicada en llocs públics, com per exemple places, perquè una de les tipologies que es recupera del món antic, per exemple, és la del monument equestre. Els artistes, els clients del Renaixement, se n'adonen que per representar figures de generals o d'herois de guerra no hi ha res millor que recuperar aquest model que ja havien utilitzat els romans. Però, a banda, hi ha una repercussió pública també de l'escultura a partir del monument funerari. Pensem que les esglésies en aquell moment són molt freqüentades pel poble, per la població en general, i que recordar determinades figures que han estat importants en el camp polític o en el camp de la guerra a partir de la seva efígie col·locada en una gran església suposa també la projecció del poder que aquests personatges han mantingut en el terreny públic, en el terreny de la política. A nivell del retrat pintat, diguem que aquest retrat té una projecció més íntima, més privada, especialment quan aquest retrat és femení. l'oficialitat i, per tant, el caràcter públic i, per tant, la projecció de poder del retrat masculí en el camp de la pintura, podríem dir que ja s'estableix a partir del segle XVI. I podríem dir que l'iniciador d'aquesta projecció política del retrat serà Carles V, especialment a partir dels retrats que li farà Tiziano. En canvi, és la realitat que intenta plantejar l'autora en aquesta novel·la, el retrat femení tindrà una utilitat molt més íntima, molt més privada, molt més familiar, perquè sobretot es tracta de recordar l'efígie femenina, especialment per la seva família i sobretot en el cas en què aquestes joves es casaven amb famílies que no eren ni de la pròpia ciutat, s'anaven a viure lluny, per tant la família les recordava a partir d'aquest retrat. És a dir, que hi ha una gran distinció en la fusió retratística del Renaixement sobre si el retratat és un home o és una dona.
Clar, és molt interessant perquè justament parlant avui de la Lucrecia amb la novel·la de la Maggio Farrell, clar, parlàvem d'una Lucrecia amb un talent especial per la pintura. La pregunta seria una mica, doncs, si hi ha evidències històriques que les dones d'alta noblesa d'aquella època, com els Medici, rebessin formació artística.
Evidències femenines en concret no tenim, i de masculines tampoc. El que sí que sabem és que hi ha diversos manuals, diverses obres literàries, la més coneguda seria El cortesà de Baldassare Castiglione, que en general anima a que els membres de la cort, per tant els membres de la noblesa o de l'aristocràcia, practiquin el dibuix, i sobretot el dibuix, també per connexió a la pintura, però aquest tipus de literatura animava els cortesans a que practiquessin el dibuix com a una afició, com el que aprèn a tocar un instrument, com el que aprèn una mica de literatura antiga. És a dir, es considerava que la pràctica d'aquest dibuix, d'aquesta pintura, entrava dintre de les activitats pròpies d'una persona cultivada, senzillament perquè el que s'estava seguint eren les descripcions que molts autors clàssics havien fet de grans homes de l'antiguitat que també practicaven el dibuix com a afició, com a distracció. I per tant, també imitant aquest món antic, es considera que els membres de la noblesa tenen com a possibilitat entre les seves activitats d'aquest dibuix. Per tant, el que explica l'autora a la novel·la no és en absolut cap disparat i està basat en una realitat que ens consta que existeix en les grans corts europees, sí.
Molt bé. Carme, l'acció a la novel·la transcorre mitjans més o menys del segle XVI, coincidint justament amb l'inici de la Contrarreforma. Això va afectar els ducats italians durant aquest moment?
No de manera imminent, però sí a la llarga. Les conseqüències del Concili de Trento podríem dir que es veuran d'una manera més efectiva i més material molt a finals del segle XVI i sobretot tindran ressò important a començaments del segle XVII. Pel que afecta a les imatges i pel que afecta també a la articulació de les esglésies. És a dir, el Concili de Trento s'havia convocat bàsicament per intentar lluitar contra l'heretgia luterana, per intentar frenar els avenços importants que aquest protestantisme havia tingut al llarg de tota la primera meitat del segle XVI. Això era una cosa que preocupava l'Església. Uh-huh. És cert que, en general, la major part dels grans nobles i els grans senyors d'Itàlia s'adheriran a aquestes resolucions, però també dependrà molt de cada ciutat, de cada territori. Podríem dir, per exemple, que la Llombardia, això va tenir uns efectes més immediats, però en termes generals aquestes conseqüències deriven més dels bisbes que governaven aquests territoris que potser no tant, no per part dels governants. En aquest sentit, podem dir que les grans famílies tindran poc a dir respecte a aquestes conseqüències del Concili de Trento.
Quin és el millor moment del Renaixement a nivell artístic? El 400 o el 500?
qui estimes més, el pare o la mare?
Ai.
Això és molt difícil de contestar. A veure, faré la pregunta fàcil. Evidentment, els propis intel·lectuals del Renaixement tenien clar que el moment àlgid de perfecció s'havia assolit quan entren en escena figures com la de Miquel Àngel, Leonardo i Rafael. Els propis homes del Renaixement del segle XVI, a mitjan del segle XVI, ja consideraven que mai més a la cultura italiana s'assoliria un grau tan alt de concentració de tants talents. El que passa és que, els que ens dediquem a l'estudi del Renaixement de fa molt de temps, també trobem un mèrit extraordinari en les primeres produccions del Quattrocento. Perquè, clar, aquests artistes partien de zero. Partien d'una plàstica medieval que havia tingut un gran èxit, d'uns models constructius en el camp de l'arquitectura amb el gòtic, amb els quals els clients s'havien sentit molt còmodes, i trencar aquestes inèrcies era molt difícil. I fins i tot, en el cas de la pintura, era heroic, perquè, clar, he parlat al començament de la meva intervenció, imiten l'arquitectura dels antics, imiten l'escultura, però i els pintors? Els pintors no tenien pintura antiga per imitar, perquè no s'havia conservat res. I aleshores tenim artistes com Masaccio, que per primera vegada aplica la perspectiva en una pintura, que per primera vegada se n'adona que perquè la representació sigui realista ha d'imitar les figures de la realitat, ha de crear un espai al voltant d'aquestes figures. Llavors, estudiar els inicis d'aquest Renaixement, estudiar com aquests artistes fan esforços ingents per imitar aquest món antic i per resoldre qüestions noves, perquè, clar, la societat era una societat cristiana, no una societat pagana, i com resoldre les imatges o les construccions d'una societat cristiana utilitzant models del paganisme i models de mil anys abans, doncs és fascinant, tot i que hem de reconèixer, per descomptat, que aquest inici del segle XVI és evident que marca aquesta concentració de grans talents. És a dir, que a mi em costaria decidir-me per un o altre moment.
Clar, clar, clar. Molt bé, és fascinant.
Fascinant, una classe magistral.
Sí, és fascinant. Home, és que, a més, condensada, superbé.
Sí, sí, molt bé. Superbé.
Bueno, la condensació comporta el problema de no ser capaç de transmetre tota la riquesa que té l'art d'aquesta època, clar, que té molts matisos, també.
Sí, el que passa és que quan ara parlàvem del 400 o del 500, te n'adones doncs, que les comparacions són odioses. És allò de dir, bé, sí, uns no tenien el punt de referència, no tenien un referent, per lo que he entès, i,
exacte,
per tant, tots els moments o totes les èpoques tenen les seves coses doncs, bones, no?
Clar.
I que no s'han de comparar. Sense, jo crec que és més una evolució, probablement, no? De la, en aquest cas estem parlant d'escultures, pintures, etcètera, no?
I tant.
Sí, sobretot s'ha d'intentar sempre entendre el context històric. No,
clar,
no valorar les obres d'art només
no,
per si són més o menys perfectes o més properes a la realitat. Hem d'intentar entendre-les en el context en el que sorgeixen, en els condicionants que tenen els artistes en el moment que les creen. Llavors, intentar entendre tots aquests factors moltes vegades t'ajuda a entendre,
clar,
el perquè d'aquestes produccions.
Clar, lògic.
Clar. Uh-huh. Un plaer, Carme. Moltíssimes gràcies.
Per mi també ho ha estat.
Gràcies,
moltíssimes
Carme.
Gràcies, Carme.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Bé, moltes gràcies a totes i a tots, de nou, per escoltar-nos. I us informem que si us agrada la novel·la històrica, podeu venir al club de lectura que fem a la llibreria La Llar del Llibre de Sabadell el proper 26 de novembre i parlarem del llibre Cabells de Gebre amb la seva autora, la Teresa Sagrera.
Anem de bruixeria.
Anem de bruixeria. Canviem de tema.
Molt bé.